torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Noemí Escriban, bon dia.
Bon dia.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Toni García, bon dia.
Bon dia.
Ha tornat.
Què li ha passat, avui?
Per què serà que ha tornat?
Per què?
M'han portat un pastís.
Ah, bravo.
Ens han portat.
Heu penjat foto?
Ja estem una
setmana. No volíem espoilejar.
Increïble el pastís d'una senyora que es diu Soraya Ramon, d'una empresa que es diu...
No és...
Què? No és família?
No és Soraya García Ramon.
No és família?
Sweet Mama. Diu, us faig arribar aquest pastís des de Sweet Mama amb tot el carinyo del món. Cada dissabte us escolto quan vaig a repartir els pastissos i em feu passar bona estona. Bueno, ja també. I m'ha vingut molt de gust endolcir a tot el vostre equip.
Llegeix la frase, no te la saltis.
Que el gaudiu molt.
No te la... Quina vergonya.
La frase, hi ha una frase que diu, sobretot el Toni, que sempre es queixa que no li envien res al seu nom. I perquè compartim cognom, diu, jeje. Aquí hi ha una pista. Aquí hi ha una pista. És la teva tieta.
Explica'ns de què va.
És la teva cosina.
I perquè veieu, he estat a Equador i he portat xocolata per vosaltres.
Espera un moment, que encara hem parlat del pastís. És un pastís impressionant.
Brutal.
Que sembla que és un... Bueno, és la forma d'una...
És un cubell de crispetes, sí, de cinema clàssic.
Un cubell.
Però, a més, però, hiperrealista, aquí, vull dir.
No, és que tan hiperrealista que hi ha crispetes a sobre.
Sí, la veritat.
I després, a veure què més hi ha. És que ara penjarem la foto perquè és espectacular.
Hi ha un donut pel Toni. Ens ha dit la Soraya que el donut era expressament pel Toni.
Té sentit.
Que no
el toquem. És que se'l quedi ell i el pastís ja ens el quedem nosaltres.
A veure, desgraciats.
Què deies de les xocolates?
No, que he estat a Equador i he portat xocolata.
Per
he portat una per tu.
Per mi, només.
Xocolata orgànica 60%, espero que sigui d'aquell tan amarg que no puguis fer, que no puguis parlar després. Per això vull que el provis.
Vale.
Abans que comencem. I una altra que l'he portat perquè se'l reparteixin aquests desgraciats.
Va, la Noé se l'ha guanyat. Perquè per aguantar-nos també...
És veritat, per la Noé.
No és fàcil.
Escolta, heu vist ja allò del The Crown d'aquí sota, no?
Sí.
La Sotillo no la tindríem? A veure si podem saludar la Sotillo. Sí, està per aquí.
Que surt la Sotillo.
Sotillo, no sé si sortirà igual de... d'extra d'allà de foto. Sotillo, has xupat càmera, per entendre'ns? Has tret el cap per allà darrere o no?
Crec que no, perquè ho tenen força controlat, això. De fet, ara fa un minut ha vingut una d'aquestes persones que treballen en la logística del rodatge a demanar a la gent que, sisplau, que vagi desfilant i que no es quedi aquí, perquè ara mateix...
He creat un problema,
hi ha força gent.
Circulen.
Sí, realment, hi ha hagut un moment que hi havia moltíssima
no hauríem,
gent mirant el rodatge.
No hauríem d'haver-ho dit, em sembla. Espera un moment, saps què? Me'n vaig a veure'l. Veniu, va, veniu, que anem a veure l'altra banda de la ràdio.
En sèrio?
Sí, home, sí, perquè hi ha una finestreta que es veu molt bé. Saps què vull dir? Va cap allà i...
Mateito,
venga. Perquè no heu vist... No heu vist res, vosaltres. O sigui, heu vist del carrer. Deixa'm obrir la porta. Me'n vaig cap a... Les Tresines, venga. Tomàs! Tomàs! On ets? Bueno, anem a creuar la redacció per anar a veure... En fi, aquest rodatge de The Crown. Què rius tu, Broc?
No, escolta, que he estat a baix mirant i hi ha gendarmes d'aquests de mentira, gendarmes francesos.
Sí, i tots els cotxes i les motos. Però el dubte que tinc, una cosa, Sotillo, porten tot el matí fent aquella mateixa escena del paparazzis i tot això?
Tot el matí, Xavi, tot.
La
he de dir que és bastant avorrit, sí.
Però si portem des de les 8 del matí amb la mateixa escena, la mateixa punyetera escena. A veure, me'n vaig Hola, bon dia a tothom, eh? Hola. Hola, Estès, que estem a la redacció d'informatius ara, eh? Anem a la finestreta que hi ha allà al córner. I veus, aquí, però si estan igual. Si estan al mateix puesto. Per favor. El que sí que veig molta més gent, com deies tu, eh?
Sí, aquí a la diòxia. Gent...
Què crides, Toni, per favor?
Cosa de Crown!
Però no cridis,
però... Estem aquí! Hola!
Per favor.
Cara. Lady Di!
Que se sent? No se sent des de baix, oi, Sotillo, espero?
No, jo us veig. No? Us veig com traieu el cap per la finestra, però sentir-vos no.
No cridis.
No pugis al cotxe, Lady Di! No pugis!
Escolta, Mira, el cotxe és aquell d'allà, veieu el cotxe negre? No s'ha mort, Lady Di. Aquí els estan assetjant els paparazzis. L'escena que roden una vegada i una altra...
Però poc després morirà.
Bueno, clar.
Pues per això, no pugis al cotxe! Algú li ha de dir, hòstia, podem canviar la història ara mateix.
I és l'actriu o s'han anat cap a casa ja?
L'actriu de Lady Di, no pugis al cotxe!
Encara hi és o no?
Ara mateix és un constant. Si tu veus un paraigua, és que hi ha l'actriu, perquè la van traient i la van posant al doble, diguéssim.
La treuen però, i la posen.
Sí. Exacte, ara mateix està descansant, esmorzant, potser, fins i tot.
Estan cridant. Escolta, i ara usen... perquè el rodatge deien abans que també se'n va cap a Pau Casals, no?
Després? Exacte, sí. Val. Després de dinar. Ara es quedaran aquí, ens han dit, fins les 2 del migdia i llavors, sí. Doncs, després se faran un càtering per dinar i s'aniran a gravar una altra escena a l'Avinguda Pau Casals. Sí.
Em consta que hi ha vingut gent a emportar-se les pastetes del càtering, eh?
Sí, fa una estona que s'han apiadat una mica de tota la gent que feia molta estona que estava aquí dreta. Ara no tindríem pastetes per tota la gent que hi ha, però fa una estona no n'hi havia tanta.
Han començat a repartir cruzanets i cosetes entre la gent que hi havia parlat.
Exacte, les pastetes que havien portat pels treballadors doncs les han repartit a tota la gent que feia molta estona, que estava mirant aquesta mateixa escena una vegada i una altra, perquè a més penseu que no és que en facin una, la repeteixin, no, entre una escena i l'altra, entre una gravació i l'altra, evidentment passa molta estona i la gent, la veritat, ara mateix estan gravant a dins del cotxe i, per tant, tu, des de fora, no veus absolutament res.
Clar, però, o sigui, ara bàsicament el que estan és rodant plans de diferents... de la mateixa seqüència exactament, no? O sigui, ja no és només els motoristes, sinó que ara fiquen la càmera dins del cotxe veient les reaccions de Lady Di.
Exacte, que des de fora això el que ha permès és que la gent s'acosti una mica més. Fa una estona estàvem uns 10 metres més enrere, no ens deixaven acostar, sí. I ara, doncs, com que no entrem a dins del pla, no, doncs han pogut acostar-se una mica més, tot i que ara mateix hi ha moltíssima gent i quan veuen que s'acumula molta gent, de seguida venen i demanen que la gent continuï el seu camí per Barcelona. Bé.
11:32, gràcies, Sotillo. Fins ara.
Fins ara.
Jo me'n torno cap a l'estudi. Feu una petita pausa, ara els consells dels supermercats Consum, i de seguida, però si estan aquí tallant el... No us puc deixar sols, ja esteu tallant el pastís?
És de xocolata, per dir. Hòsties putes!
Bueno, va, escolta'm, no farem ni secció ni res. Pausa, els consells de supermercats Consum, i de seguida parlem d'alguna cosa de les pel·lícules, perquè si no, aquí tot el matí serà el The Crown amunt i avall i el pastís amunt i avall. Va, ara tornem.
A RAC 1, Dia Lliure. Yeah! Només dissabtes i diumenges, amb Xavi Bundó.
Però si és tardíssim, home, a les 11:38 encara no hem parlat de res.
Se'ns cau el món a sobre i estem aquí menjant pastís, de veritat.
Bon, és bo, el pastís?
Molt bo.
Escolta, està a punt de morir Lady Di aquí baix i aquí menjant pastís nosaltres. Què som, bèsties?
Les penes amb xocolata passen millor.
Va, anem amb estrenes.
Hi ha tanta gent i ningú li digui...
Ningú li digui el que passarà.
Què passarà? Tothom ho sap i ningú ho diu, això.
No, la gent que ja mirant,
Lady, you're gonna die.
És un complot.
La gent és dolenta, Antoni.
La gent és molt dolenta, joder.
Anem per les estrenes, perquè
n'hi ha moltes. Menjant cruzanets mentre l'altre la palma.
A sales i també a les plataformes. El blockbuster de la setmana és aquesta factoria, de la factoria DC, Superherois, amb La Roca, no?
Sí,
de protagonista, que és Black Adam. Això no és.
Everybody needs somebody.
Però això...
Everybody needs somebody.
Mira. Black Adam.
Born out of rage.
M'agrada més la cançó, eh?
Home, els brothers.
Black Adam. Què és Black Adam? Anem, haurem d'anar per
una,
feina, eh?
Una castanya.
Una castanya.
Una castanya.
Començo una estrella.
De veritat?
Una estrella.
És un dels merdots més grans que he vist, escolta, però mà, molt de temps. No, Xavi, és així. Blai. No,
tenim un blai.
Avui m'ha sortit la vena...
Hater,
però és que no és per menys.
Però, o sigui, el superheroi és la Roca?
És la Roca.
Doctor Blai i Mr. Morella.
I què fa? O sigui, què representa que és aquest superheroi?
És un senyor que representa que...
És un senyor.
Sí, és un senyor.
És un senyor
que és un personatge que té més de 5.000 anys d'antiguitat i l'han ressuscitat, ressusciten i llavors ha de lluitar contra els dolents en una en una ciutat d'aquestes... Sí, sí, sí. L'alliberen i llavors s'enfronta a dues bandes. Hi ha els dolents i llavors hi ha uns que són els de la societat
de la
justícia americana. Que pot, que
la JSA
és
un grup, sí, és un grup, sí, de superherois clàssics de la factoria DC, que és la competidora de Marvel Comics.
Però tu que ho coneixes, això dels còmics, el Black Adam és un còmic que
Black Adam és
que
un personatge, sí, bueno, clàssic, el personatge no? Existeix. No sé si hi ha còmics centrats en ell específicament, però sí que és un personatge de l'univers Shazam. No sé si coneixeu aquesta pel·lícula que es deia Shazam, que és una mena de Superman màgic, etc. I és el seu enemic. A partir d'aquí podem considerar la pel·lícula un spin-off.
Sí, el que passa que aquí molt dolent no és el seu personatge.
Que com el veieu, no? Noemi, tu què t'ha semblat? La pel·lícula igual?
No, o sigui, no li diré la contrària al Blai. O sigui, és tan genèrica que avorreix moltíssim. I a mi m'hagués agradat que el sentit de l'humor hagués estat més bèstia, que és el que demanava el personatge, perquè té aquesta força, rotllo Superman, i que
va... Bueno, és que a més vaig llegir que deia a Dwayne Johnson que s'havia entrenat molt i pensava, però si tu ja estàs... Imagina't quins braços que té allà.
A més, és que fot una cara d'estaquirot tota la pel·lícula que dius, hòstia, és que no cal.
En teoria va... No sé, és com que la pel·li va per dues bandes, no?, perquè et presenten aquesta societat de la justícia i després el personatge aquest, sí, i com que no arriben a... No sé, és una mica estrany.
Jo hi ha un moment que quan vaig veure a Pierce Brosnan amb un batint a la pel·lícula, vaig dir, ja s'ha acabat. És com una mena de...
És com un Doctor Strange.
Però d'acent nada.
De la societat aquesta de...
Bueno, pensa que les dues editorials de còmics tenen superherois molt semblants. Tenen, si una té un que és una mena d'home falcó, l'altra té la rèplica. Aleshores, és normal que la gent vegi semblances en personatges Marvel, però això és molt habitual al món dels còmics. I, de fet, la JSA, a dins del món del còmic, és un grup molt respectat pels actors de còmics. És a dir, és un grup de culte de superherois. Vull dir que almenys han intentat jugar amb personatges molt icònics de l'univers de DC, no? Clàssics.
El problema és que potser... S'ha de dir que els van...
No, no l'he vist. No, parlo des de la perspectiva del còmic.
Sí. Tu t'ha agradat, Toni, alguna cosa?
No, gràcies a Déu, no l'he vist.
No l'has vist tampoc, no. Bueno, heu decidit ja...
No, és que estava fora.
No, sí, ja ho has dit,
que la setmana allà. Que ve...
No cal.
Shazam era bastant... Era prou divertida, però aquesta... Aquesta...
Estava bé.
No la recomaneu.
Una estrella, no, Xavi.
Una estrella, ho trobo fortíssim, una estrella. Bé, no hi ha recomanació de Black Adam, no. Canvi d'estil, però sí que hi havia una pel·lícula esperadíssima d'ahir als cinemes, pel·lícula d'Isaac i la Cuesta, que se n'ha parlat molt tota aquesta setmana, no? Amb protagonisme pel
sobre Kim Gutiérrez.
Kim Gutiérrez, gràcies, perdoneu. La pel·lícula d'Isaac i la Cuesta sobre l'atemptat al Bataclan i les conseqüències. Va veure la Berlinale, la pel·lícula, i a Sant Sebastià, la pel·lícula es diu, i fa temps que en parlem, Un any, una noche.
Je suis là dans 5 minutes. Bon, peut-être 8. Oh!
À nous.
I entre altres hi ha aquest personatge que durant molt de temps no sabíem ni que existia, que és un espanyol que va sobreviure als atemptats dins de la sala. Entenc que aquest és Kim Gutiérrez?
No.
És el Nahuel Pérez Vizcayar, que és un actor argentí.
Un actor argentí que fa molts anys que viu a França i que parla un castellà doncs perfecte, que passa que la pel·lícula pràcticament...
És francès.
És parla francès.
Sí. Què? I què?
Una pel·li extraordinària.
Sí, eh?
Sí.
Jo crec que és del millor que s'ha estrenat aquest 2022. Ja no parlo de cinema espanyol, parlo de cinema, en general.
Per què funciona tan bé?
Jo crec que és una combinació de molts elements al respecte amb el que tracta la història, a la direcció, a la interpretació dels actors. Jo crec que és una munió que converteix la pel·li en una pel·lícula gairebé perfecta. Gairebé, perquè té alguna cosa...
Sí, potser s'allarga un prou massa i al final és una mica buscant una mica l'efectisme que no calia, perquè realment la història funciona molt bé, precisament perquè t'està parlant d'un fet com és un atemptat, però no incideix en l'atemptat en si, sinó en les conseqüències que va tenir per les persones que ho van viure. Les diferents maneres d'enfrontar el dol, el trauma, si et quedes encallat en aquest dia o si continues avançant, com afecta això a les relacions entre les persones que van sobreviure. Llavors ho tracta tot des d'aquesta intimitat que ho fa molt respecte, amb molta sensibilitat i amb molta naturalitat, i realment la pel·li està molt bé. I a més els dos actors que són els protagonistes ho fan molt, molt bé. Ell és el de la pel·li 120 segundos, que també ell estava espectacular, i ella és la de Retrato d'una mujer en llames, i són dos actors que són brutals, i aquí està molt bé.
Anava a dir que no és fàcil, perquè, en fi, se'n va parlar tantíssim de l'atemptat del Bataclan i va generar tanta literatura, diguem-ne.
Hi ha probablement un dels millors documentals
Netflix
que s'han fet mai,
Attacks on Paris, es deia, em sembla.
Sí. A, 13 de novembre, Atentados en París, sí, a Netflix.
Sí. I era espectacular. O sigui, és un dels millors documentals que he vist en la meva vida, probablement. Però em sembla que una cosa que té l'Isaac i la Costa és que és capaç d'afrontar qualsevol repte amb un segell propi. És un sí. tio que té una mirada molt... molt, molt pròpia, molt singular, molt específica sobre el que fa, i això li dona un valor intrínsec a totes les seves pel·lis, que a mi em sembla que és una cosa que costa de veure al cinema espanyol. Algú que tingui una mirada pròpia i que comenci a veure una pel·lícula i dius, o sigui, aquí hi ha
autoria.
Algú, exactament, algú està buscant explicar-me una cosa d'una manera diferent. Jo, és una cosa que sempre he apreciat a les pel·lis de l'Isaac Lacuesta. Em sembla que és un director excepcional, el tio.
Com a curiositat, la sala Bataclan està rodada a la sala Apolo de Barcelona.
Sí. Ah, sí, eh?
Sí.
Sí.
Sí, sí, sí.
Perquè ocupa molta part de la pel·lícula, la sala, diguem-ne.
Són flashbacks que tenen algun apunt, però no és el centre.
Potser la segona part, el segon tram de la pel·lícula ocupa més metratge.
Per explicar una mica l'efecte emocional que va tenir en els personatges, però no incideixen en la violència ni en tot aquest fet que...
Que perquè el joc, diguem-ne, és anys després o temps després?
Un any després. Un any després.
I les conseqüències que té aquesta parella. Sí. Com un afronta d'una manera, ell, i ella l'afronta d'una manera totalment diferent. Sí. O sigui, ja per ella no ha passat allò. De fet, no ho ha explicat ni els familiars.
Pel·li basada en un llibre que va escriure sí. el supervivent de...
Sí. Pazamori.
Va explicar les seves experiències i està basada en aquell llibre. No?
Jo em vaig recordar d'aquella escena del documental que comentava mare, on un dels terroristes, amb un Kalashnikov, li diu a una de les hostatges, no?, que es mogui, i que es posi a un altre lloc, i ella diu, jo em moc, però el bolso me'l porto. Que és aquell moment en què el teu cervell actua amb mecanismes que no saps entendre. Saps que estan fora del teu control.
L'adrenalina, no?
Correcte, no? Quan dius, mira, jo em mouré, però ja... amb tot el que m'heu fet, jo amb el meu bolso m'emporto. Entens o no? A mi em sembla això. Em sembla que la pel·lícula viu molt d'això, d'aquesta... Està feta d'aquest entrellat de sensacions que un té quan sembla que ha perdut el control del que està fent.
I com a contrapunt, el que deia el Toni, teníem aquests documentals a Netflix, 13 de novembre, Atentados en París, que jo crec que és un dels de la sèrie documental que pitjor he passat en la meva vida.
També, sí.
Perquè t'explica, de mà dels testimonis, el que va passar dins aquella sala, i el que va passar dins aquella sala és esfereïdor.
I tot això té un dels finals més lluminosos que jo he vist
sí,
mai.
Sí, sí, totalment.
El final d'aquest documental és increïble.
Mm, sí, sí.
La pel·li també té una fama. Sí, sí,
per això et dic que tenen també això en... Jo crec que és un programa doble o triple, fantàstic. Sí, sí,
home, si haguéssiu de recomanar, per tant, aquest cap de setmana veure la pel·lícula de l'Isaac i la Costa.
A veure, Blai recomanaria Black Adam, que és una de les pel·lis que ell ja no l'han marcat de per vida.
Val. Hi ha una... també hi ha altres estrenes que... bueno, la pel·lícula del Bardem, aquesta del que és familiar i sí, tot això, que
amb el
cocodril, que per cert la fan en català, si la voleu anar a veure. Sí, hi ha la de Mira com corren, que és...
Que és una pel·li d'aquestes de misteri. Digues
què és. Blai, o que ho digui la Noé.
Què vols dir?
És un 3 estrelles.
És un judionit.
Judionit. És 3 estrelles, és una 3
estrelles. I l'altra, que jo crec que us ha impactat una mica a tots. Però tu estàs enamorat d'aquesta pel·li.
M'ha encantat.
Jo he vist només el tràiler i em vaig quedar...
Si veus el tràiler, penses que s'ha fumat alguna cosa molt potent.
Punt de partida. No totes les pel·lícules d'animació són per anar amb nens.
I aquesta especialment.
Per molt que el cartell vengui això.
I perquè, i a més, si hi ha un unicorni, en principi pot ser...
Iusets.
Anem-hi, no hi aneu.
Pot ser que t'emportis un nen de 7 anys i quan surti el trobis cremant un contenidor.
Que ja no tornarà a ser el mateix.
La pel·lícula, una pel·lícula espanyola, a més d'animació, que hi surten ossets i unicorns i que no hi han d'anar els nens, es diu Unicorn Wars.
Ay, de quien beba la sangre del último unicornio, pues se convertirá en ser hermoso y eterno. Y así Dios regresará al paraíso perdido. Solo un osito, el elegido, realizará tal proeza.
És magnífica, Xavi Bundó.
Sargento Mimosín.
Sí. Magnífica. M'ho has passat pipa veient-la, sí.
Sí, perquè agafa dues icones infantils.
Sí, sí.
Els unicorns.
Que són indiscutibles, com els ossets amorosos i els unicorns, i els situa en un context de guerra santa, però amb sang, ultraviolència, moments...
Gore.
Hi ha moments de gore. I clar, aquest contrast de veure ossets amorosos, esbudellats, esclafats...
A veure, l'arrencada et dona minuts de treva... abans que passi
al
tot
principi,
això, o no?
Sí.
Vull dir, ja comences, però ja comences a ensumar-te...
No, però si anessis amb
que
fillos,
ja passa
els primers 10 minuts no sabries que allò no acaba bé?
Et començaries a dir...
A dir, potser m'he equivocat.
Potser m'he equivocat.
El que passa que la pel·lícula sí que té...
canvia...
La pel·lícula sí que té una intro que és molt fosca. Sí. És a dir, els primers minuts veus una escena que ja dius, hòstia, aquesta pel·li no és per nens, però no és normal. Després sí que comença el centre de reclutament dels ossets amorosos, una mena de jaqueta metàl·lica, de veritat, amb un instructor que està sonat i que els instrueix perquè han de matar unicornis, estan enfrontats amb els unicorns.
Unicornio bueno, unicornio muerto, exacte. És el lema de la pel·li.
Sí. I els ossets estan, diguem que, liderats per una mena de líder religiós que els foten aquesta mena de guerra santa en el bosc màgic contra els unicorns.
Que es diu Azulín.
Azulín.
No, us dic de veritat, si aquesta pel·li...
Azulín i Gordi.
Me la va recomanar la i vaig pensar, un barbot. Yeah. Sempre que em recomana alguna
de tant en tant tinc raó.
Em recomana que el com i penso, ai, mare. I, hòsties, doncs com s'anirà, vaig dir-me el Blai. Epa!
No, és brutal.
Un 4 estrelles claríssim.
Sí, i ret homenatge a pel·lis bèl·liques.
Sí, Apocalipsi Now.
Sí, i tu, a més, et rius perquè comences a flipar veient les coses que estàs veient, però és que després la...
Perquè és humor, eh?
És South Park. És una espècie de South Park.
Exacte. No hi ha gaire humor.
Sí, aquesta animació salvatge.
Al principi, potser, a l'escola de reclutament, pels contrastos i amb els jocs aquests dels ossets amorosos, sí, i els
ja,
mimos...
Ja, però el punt de partida de que
es van enfosquint la pel·li.
Es van enfosquint. Però
quin, no. Llavors, quina és la tesi? Que hi ha un debat gairebé filosòfic o no?
No, no és bàsicament violència per la violència. Una reflexió sobre la guerra, sobre la
religió,
el pes de la religió...
Esteu parlant tots a la vegada, no estic entenent res.
El paper de la religió, la intolerància, el bullying, etcètera, etcètera. O sigui, és una pel·li, a veure, que té missatge, òbviament.
Té moltes coses.
Té substància.
M'hi jugo 1.000 euros que molts nens aniran a veure aquesta pel·lícula perquè els pares no sabran què estan veient.
Totalment.
Les guerres d'unicorn. Vinga, vinga. Vamos, chavales.
Això em va passar amb South Park. Jo el dia que vaig anar a veure South Park d'estrena...
Perdoneu,
hi havia un munt d'àvies amb nens a la sala...
El
clar,
el
senyores cas... grans que em portaven els nens allà i clar, comença la peli i els dos el, minuts ja
el cas feies per
que desfilaven.
Paradigmàtic era la guerra de guerres, deia, de salsitxes.
La fiesta de
les salsitxes.
També,
era sexualitat pura...
Home, no. Perdona, hi ha una orgia d'aliments en els supermercats.
Sí, efectivament.
Les salsitxes
fent un tri amb el pan Bimbo.
Però és que quan veus el cartell, veus una salsitxa allà divertida i penses, bueno...
Oscar Mayer. La importància de llegir la sinopsi de les pel·lícules.
Bueno, el que passa és que Unicorn Wars és molt més fosca, crec jo. Especialment el tram final, jo crec que no hi ha lloc per l'humor. No, no. De fet, si canvies els ossets i els unicorns per persones, és una pel·li per majors de 18 anys i una pel·li dura. I després, m'agrada molt el final. Té un final explosiu, de gir...
Sí.
Sí. Que jo crec que val molt la pena. Està molt ben trobat.
Un component filosòfic allà i tot. Sí.
Home, recordem, poden recuperar... No sé si està en una plataforma la de les salsitxes. Mm-hmm. Ho hauríem de mirar, però recordem que és la història d'una salsitxa, perquè estan en un supermercat i creuen que quan surten d'allà van al cel.
Sí. Llavors, perquè per error, les persones que van a comprar són déus.
Exactament. Però per error surt del súper i es dona compte que en realitat se les mengen, les trituren.
Les destrueixen.
Saps?
Amb una tortura...
Correcte, brutal.
No, crec que estava el Seth Rogen darrere d'aquesta pel·lícula.
El Seth Rogen
és un fumador crònic de marihuana, reconegut. Per ell mateix s'entén com surten pel·lícules com aquestes. Sí,
perquè allà hi ha una reflexió boníssima sobre la vida, sobre la religió, sobre el que construeix aquesta religió.
Doncs té molts punts de trobada amb això, que en principi el precepte podria semblar innocent, però, hòsties, com comences a avançar, i és veritat això que diu l'Òscar, al principi ja com sentit de l'humor,
després
és directament negríssim. Sí. O sigui,
t'oblides guerra...
de que són unicorns i ossets i res.
Bueno, que es mengen uns cucs al·lucinògens, per exemple, que val molt. Aquella escena és meravellosa, i estan tots els ossets drogats pel bosc. Vull dir, és meravellosa la pel·lícula.
Sisplau, feu el favor. Encara que el cartell digui el contrari, encara que hi hagi un unicorn, encara que les vostres criatures us agafin del braç i diguin,
però, perdona,
Wars, també hi ha... No.
També hi ha l'altra possibilitat, que el pare ho estigui escoltant i digui, ja veuràs aquesta tarda. Tota la setmana que m'has donat.
5 minuts. Avui anirem el trauma pot ser...
Avui anirem al cine, Oriol.
T'agraden els unicorns, Oriol? T'agraden
els unicorns i els ossets? Sé que sí, Oriol, doncs aquesta tarda hi haurà cine.
5 minuts i les 12. Un moment.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
11:56. A veure, ens queda poqueta estona ja, però...
Què vols dir, que ens queda poqueta estona?
Diverses...
Però què ens has fet anar a la finestra, avisar la IDD? No, que ens has fet perdre, com 10 minuts.
Perquè ara surt el cotxe i ningú li ha dit que no es fiqui pel túnel, de veritat.
Perquè el Toni no l'ha sentit, crec.
Quin túnel podria fer servir?
El Garraf.
Home, el de... No, el de Vallvidrera.
El Garraf, Fernà Sitges.
O allà de la... Bueno, és igual, a Gràcia.
El de les Glòries.
El de Glòries.
El de Glòries seria un bon túnel, allà.
És un bon lloc per morir, no?
Bueno, fa prou. Va, només una cosa. Una pel·lícula que vau recomanar molt en el seu dia quan es va estrenar, quan fa 2 o 3 setmanes, no?
5 estrelles.
Que era Argentina, 1985, que és la pel·lícula del... Ostres, del Ricardo Darín, gràcies. Ara està Prime, ja.
Sí, ja està Prime. Ja està Prime.
O sigui que si podeu anar, que encara deu estar
encara
al cine,
continua
no?
Sales, eh?
Sí. Preferiblement aneu al cinema, però que sapigueu que la pel·lícula també la teniu a Prime. Llavors...
Mira, Broc,
dieu... Jo soc dels que prefereix veure la casa, però bé, ja sé. Home, que hi vaig tot, contracorrent, d'acord?
Completament contracorrent, i a més a més hauríeu de ser aniquilats.
I que ets un imbècil, Broc. Algú t'ho ha de dir. Algú t'ho ha de dir.
A veure, la següent estrena a plataformes, a Netflix... És una pel·lícula que es diu
L'escuela del bien y del mal.
He's a very lucky candidate from the outside.
He's a lucky candidate from the outside.
He's a
lucky candidate.
Recordeu que la setmana que ve ja és castanya de Halloween, això és de por, o què?
No.
Bueno, sí.
Però és Halloween, però jo crec que fa per Halloween,
sí?
Eh?
Fa per Halloween, sí. Perquè sí. És bastant dolent.
Però què és això?
Atenció, Noé, també.
Hòstia, m'ha agradat, això.
Què us està passant?
Contagiada de l'esperit Blai Morell.
No, de l'esteu esperit.
Si vols tornar a
subcolonitzar tota la resta.
T'ho podem resumir en una frase. És un Harry Potter per preadolescents. O adolescents.
Per preadolescents.
O adolescents.
Perquè Harry Potter ja era per preadolescents.
Adolescents.
A veure, sí. 12, 13 anys.
Que no té res a veure amb Harry Potter. Sí.
Seria com una...
No té a veure amb Harry Potter.
No,
a veure,
sembla més el Prats la pel·lícula, no? Que no Harry Potter, això.
Quina és la puta partida?
El rotllo és...
No, és que expliqueu però... de què va, perquè si no,
són dues noies, dues amigues...
No Potter, no,
dues amigues que acaben... a una, cadascuna en una escola, i a l'escola del bé i l'escola del mal, amb una
senyora de senyorois,
i els altres a ser dolents.
Però ser amb màgia o no?
Sí, amb màgia, clar, i dues escoles, i com dos castells enormes, uns professors per allà...
Harry Potter. Hi ha dos professors.
Home, no, hi ha més. El que passa que només surten dos o tres, però hi ha molts extras allà. Molts extras allà. Estic però el protagonisme en tenen dos o tres.
Estic amb el Blai. És Harry Potter. Vull dir, els professors fins i tot recorden molt els professors de les escoles de Harry Potter. Jo crec que està molt inspirada en això. El que passa que sí que està dirigit a un públic potser una mica més gran que el públic que sí que potser veia Harry Potter. I el que passa que és una pel·lícula, jo crec que molt ben produïda, a sota que hi ha pasta, hi ha actors, Charlize Theron, per exemple.
Sí, home.
Vull dir...
és que s'ha perdut allà.
Però hi ha poca substància. És a dir, es queda curta, vull dir, és una pel·lícula fallida. No va enlloc, o almenys no va enlloc perquè jo no tinc l'edat per entendre-la.
Jo defenso que no és Harry Potter perquè i fa molts anys que han sortit moltes novel·les de fantasia. De fet, crec que això està basat en un llibre de fantasia. Han sortit moltíssims llibres, moltíssimes històries, i això veu d'altres tipus d'històries que són més aquest tipus adolescent. Harry Potter era un món màgic construït bé des d'una base mitològica, i això no té res a veure. Tot i que és veritat que està aquest component de les escoles i de més, però que això dona igual, que al final és un colabrot ficat dins de l'escola de màgia. Que la pel·li és molt dolenta, però també et dic una cosa... que dura 2 hores i mitja, i és això, que l'estàs veient i dic, és una merda.
Pues tira.
Jo la segueixo veient.
Perquè no està mal feta.
Hi ha un component dir, sí. De Gaudí dintre el dolenta que és. També ho és els personatges, el Laurence Fishburne, la Charlize Theron, i dius, no sé, us heu perdut, què feu aquí?
Us en recordeu?
Posar la mà i cobrar.
Us en recordeu del pollastre de 83 quilos?
Sí, sí.
Una cosa així.
Una mica, doncs estàs menjant el pollastre i estàs
bé. Tal qual, sí, sí.
Però quan acabes et ve un rot... d'oli de greix.
La digestió és dolenta.
Que te'n penedeixes d'haver-te empassat els 83 quilos de pollastre.
Té també una mica de coses de pel·lis d'institut.
Sí, que són totalment.
Gent que són adolescents, s'enamoren d'un, ara mare d'aquest, ara hi ha rivalitat entre per aconseguir... Bueno, no sé, el que has vist a pel·lícules d'institut, amb aquest rerefons màgic i amb aquests professors delirants, no?
No, el que volen fer Netflix és crear una saga.
Estan obsessionats amb les franquícies. No paren de provar coses a veure si poden aconseguir una franquícia que els hi permeti això, reunir, solidificar una base de fans i que això t'asseguri ja un...
És normal, perquè al final és molt més còmode, clar.
Però aquest és una obsessió malaltissa, però mal conduïda, perquè els productes no donen per fer franquícies. Si l'Escola del Bien i del Mal 2, és que...
També m'agradaria saber què li sembla aquesta pel·lícula al públic al qual va dirigir, perquè nosaltres aquí som uns dinosaures per veure aquesta pel·lícula, i segurament els codis que ens ensenya...
La Noemí és la menys dinosaura.
La Noemí està fora de Jurassic Park, em refereixo a Tony, jo i Blai, d'acord? I sí que els codis que utilitza nosaltres ens queden molt lluny, però potser un crio de 13 anys sí que li agrada aquesta pel·lícula, sí que li arriba, no? S'hauria de preguntar.
Val, i un parell de coses més, ara que són les 12 i 2 ja, del món de les sèries. La setmana que ve podem parlar d'aquesta, com es deia, Peripheral?
Peripheral, la nova sèrie de ciència-ficció traducció a,
passa, sí, a està, està en català, en català. I crec que està sorprenent en positiu, però
està
ja en
prou bé, està prou bé.
La setmana que ve, recordeu quan és dilluns o
dilluns.
Quan la treuen l'últim episodi ja, sí? De la Casa del Drac HBO Max.
Que ja l'ha vist tothom.
Ja l'ha vist tothom perquè s'ha filtrat.
S'ha filtrat l'episodi. Sí. HBO està culpant alguns distribuïdors locals diuen que què collons ha passat i tothom l'ha vist ja.
Que vol dir que tothom l'ha vist? Jo no sé, no tenia ni idea. S'ha filtrat la sèrie?
Xai Bundó.
Ja ho heu vist?
Tu no t'enteres de res.
Els d'aquí ja l'heu vist?
No, home, no, jo m'espero que l'anàs.
Jo m'espero, però t'has de borrar de xarxes perquè pots menjar en qualsevol moment un spoiler gegant.
Sí, sí, perquè la gent ja ha començat a parlar, sí, això està claríssim.
I si voleu, parlem la setmana que ve del resum.
I The Watcher.
De totes maneres...
The Watcher.
Val.
Però aquests desgraciats me la van fer mirar, quina turra.
Però de totes maneres, no sé si estareu amb mi, que la sèrie ha resolt molt bé la papereta de ser la continuació de Joc de Trons.
Per mi sí.
Està molt ben fet.
Sí, està molt bé. Sí. Enganxa cosa mala.
I en la comparativa amb Anillos de Poder guanya Casa del Dragón, tot i tenir segurament la meitat de pressupost.
Clar.
I això té molt
aquí la Noé no hi estarà d'acord.
Jo no estic d'acord perquè crec que la comparativa, més enllà de que són dos productes de fantasia, és que no té lloc, perquè són dos productes molt diferents. Mm. La cadència, tot el ritme que té, és que no té res a veure.
Bueno, no pots evitar aquesta comparació igualment. Vull dir, són dos universos de fantasia, sí, espasa, però... bruixes, etc.
Però una és un culabrot i l'altra és una història d'una saga màgica de tal i de qual, i amb molt...
Sí, però és diferent. És veritat que hi ha un... En el cas de Joc de Trons, la Casa del Drac, clar, té un precedent que és probablement la sèrie més exitosa de tots els temps. Ja. I en el cas del Senyor dels Anells, els referents són tres pel·lícules que són història del cinema.
Totalment.
Llavors és veritat que els referents et porten a la comparació, no? Totes dos tenen un pare amb una sombra molt allà, amb una ombra molt allargada, i és difícil, no, al final no caure més... Jo crec que ells mateixos van alentar aquesta competició, no? El fet de que les estrelles eren gairebé simultànies, però és veritat que la Casa del Drac ha resolt molt bé tot.
Totalment.
I que el camí ha estat molt ben fet.
Sí.
Tots els personatges estaven molt treballats, es bevia molt del món del teatre anglès, els actors són magnífics, etc etc. I totes les trames t'interessaven.
Ja en parlem la setmana que ve de totes maneres, però crec que
els
que estiguin al dia...
Si en volem parlar ara... Bueno, no, què tens fins a la una? Què tens?
No hi ha res,
fins a la una podem...
La Lady Di, aquí baix.
Bueno, Lady Di pot animar estar.
Escolta, va, la Casa del Drac.
A tot hi ha un spoiler o no me l'he dit?
No, val. I l'última que volíeu comentar és una sèrie de Netflix, que crec que el Broc tenia ganes de parlar, no sé si en positiu o en negatiu, que es diu The Playlist.
Vari en clar music.
Prou.
Ni ens vigis,
Calleu. A veure, és una sèrie? És un documental?
No, és una sèrie.
Sèrie de ficció.
És una sèrie de ficció.
Però que parla de Spotify.
Sí, t'explica la gestació, com es va gestar aquest monstre tecnològic que es coneix com Spotify.
Hi ha un fil de connexió entre la red social, és a dir, la pel·lícula sobre Facebook, i aquesta minissèrie sobre Spotify?
No, jo crec que no.
No.
Cap ni un. De fet, aquesta sèrie és curiosa, no? Perquè en lloc de seguir... És a dir, t'explica com es va gestar Spotify des de diferents punts de vista de diferents implicats. Des del tio que va tenir la idea fins al enginyer informàtic que va idear aquest monstre impossible que tu podies tenir reproduccions musicals a l'instant. Perquè pensem una cosa, ara em sembla que Spotify el tenim assumit, però a l'època Spotify va ser un invent absolutament revolucionari, perquè la música que tu escoltaves a internet te l'havies de baixar de Pirate Bay i trigava la vida en baixar-se una cançó.
I ja no expliquem la gent que ni tan sols havia passat per la fase del pirateig, que era la que es comprava els discos. I de cop deien com, des de casa, perquè òbviament ni amb el mòbil en aquell moment, suposo, escoltes una playlist i des de casa mateix qualsevol cançó del món puc sentir-la.
Jo recordo el temps de Napster.
Sí. La sèrie reprodueix molt bé aquesta sensació d'estar davant d'un dels grans invents del segle XXI. Bé, tota la gent que veu aquest reproductor i que quan toques la cançó surt automàticament al cap de res, de forma instantània, era un invent revolucionari. I t'explica la sèrie, cada episodi te l'explica des del punt de vista d'un implicat. Ja diríem, el soci capitalista, el programador, el tio que va tenir la idea, etc. Jo crec que funciona bastant bé la sèrie. El problema que té és aquesta narració no lineal des de diferents punts de vista, que es fa una mica pesada. Hi ha episodis que estan millor millor que d'altres, i després també fa una cosa que a mi em molesta, que és repetir diferents escenes, però de forma vista des del prisma del protagonista. I per tant, són escenes que veus canviades segons l'episodi, no? I et queda aquesta sensació de no saber exactament quina és la versió autèntica, què va passar realment. Hauria agraït més una narració lineal que t'expliqués com es va fer això de forma continuada.
Com que aposten per la ficció, si no és un documental a l'ús, vull dir, sinó que és la ficció, mai saps exactament com collons crea Spotify.
Però pregunto-li, hi ha alguna lectura bonista sobre Spotify? Hi ha crítica? No n'hi ha? Què és?
No, a veure, hi ha de tot. És a dir, tu pots treure coses dolentes i bones d'aquesta sèrie. L'ambició d'aquesta gent per saltar-se les normes del mercat i intentar imitar un model de pirateria, però legal, perquè realment Spotify no deixa de ser una idea derivada de Pirate Bay, que era aquella web on tothom es baixava les cançons.
La diferència és que es podia pagar als autors i que no fos totalment una pèrdua.
Tot i que aquí, evidentment, ja hi haurà tot el debat ampli
de parlar
amb els autors i veure que el que cobren
però està molt, aquí la sèrie està bé, perquè aquí t'ensenya com aquest invent tan revolucionari va canviar a tota una indústria. És a dir, perquè la indústria estava en contra de la pirateria, de Pirate Bay, i evidentment la indústria no li agradava la idea de pagar uns drets a una pàgina que reproduís tots els teus àlbums, artistes, etc, de forma instantània. Però com Spotify va convèncer a totes les discogràfiques perquè es fiquessin en el mateix vaixell i bueno, sortissin tots a una. Jo crec que des d'aquest punt de vista és molt interessant. El que passa que, insisteixo, no et queda ben clar quina és la realitat, perquè a cada episodi veus coses canviades des del punt de vista de cadascun, i crec que cada episodi intenta ajustar-se al punt de vista de cada personatge, quan el que hauria de fer, jo que sé, és seguir una narració més completa i més verídica del que va passar, no? Més lineal.
A la resta us ha agradat? No,
Jo només he vist el primer, i clar, no sabia això de que cada capítol era un punt de vista diferent, llavors clar, això sí que crec que li traurà una mica d'interès, perquè realment el primer està molt bé, dius, ostres, tinc ganes de saber com continua això, però des d'aquest punt de vista.
No, sí, a mi el que em molesta és això, que al final no saps exactament, o sigui, com que hi ha versions diferents de la mateixa història, no et queda clar quina és la bona, saps? Que vull dir, a mi m'hagués agradat el que diu el Broc, que és que s'hi han explicat directament com va la cosa, que hagués funcionat igual.
Però és que Spotify és un tema ja tan sucós que podies fotre una bona sèrie explicant senzillament el que va passar. No cal fer aquesta pirueta, no és necessari.
Per què hi ha aquesta música de marxada?
Perquè ja són les 12:10, no? I hem d'anar tirant.
Bueno,
què? Si tens el pastís, et pots emportar el tall de pastís.
El dònut.
El dònut.
Podem anar per al rodatge, Toni.
Que m'esteu donant les engrunes a mi.
Si voleu fer de...
Em pots emportar un tros de pastisset, o si em vols un tros del meu pastisset.
No el teu pastisset.
No, perdona, està clar en la carta. En realitat, el pastís és per mi.
Et cita, però no...
Com que et cita? Sobretot pel Toni. Això vol dir que tres quarts... Calla tu, Blai. Tres quarts de pastís són meus.
Heu de mesurar les paraules.
Que consti que a mi m'ha dit que pel Toni només era el dònut.
Sí, això m'ho ha dit.
Ah, perquè la persona en qüestió estava aquí.
Sí, aquí, ha vingut.
Ah, o sigui, la versió oficial la tens tu.
A veure...
Que pel Toni era el dònut.
La Núria també ha parlat amb ell.
Sí, he parlat amb ell, ha dit el dònut és pel Toni.
Xavier, sí, sí, ho ha dit a tots.
Xavier, no.
Ni el toquis.
Només vull dir una cosa.
El dònut i cap a casa.
Només vull dir una cosa. Si la versió oficial és de l'Òscar Broc, ja podem tancar la ràdio.
Saps què vull dir?
No, perquè tinc a la Noé com a testimoni.
Sí, vaya dos.
Toni García Ramon, Noemí Escribano, Òscar Broc, Blai Morell, apa, adéu-siau, eh?
Adéu.